Adrià Alberts, què tal, com estàs?
Què tal? Sí que bon dia.
D'aquí a mitja hora amb el Contada parlarà Hansi Flick. Estava previst que ho fes a partir de la una. Han avançat la roda de premsa per algun motiu?
Doncs no hi ha un motiu específic, simplement el que expliquen és que ho ha demanat el propi Hansi Flick, avançar 20 minuts aquesta roda de premsa, per tant l'equip haurà entrenat una hora perquè han saltat a la gespa d'aquí de la Ciutat Esportiva a les 11:40 del matí i Flick, com diem, parlarà quan faltin 20 minuts per arribar a la una. Per tant, aquesta és la situació ara mateix aquí. És una petició del propi Hansi Flick, avançar la roda de premsa, com ja va fer en algun partit, no sé si era la prèvia de l'Alavés, que va entrenar més aviat poc l'equip en aquesta prèvia, es va avançar la roda de premsa i avui també ho farà abans de viatjar demà a Guadalajara.
Creus que dirà clarament quin porter serà titular demà o mantindrà la incògnita fins al final?
Jo suposo que la desvetllarà, perquè imagino que moltes preguntes aniran en aquesta línia. L'altre dia li vam preguntar després del partit contra Osasuna i va dir que ho decidiria ahir, diumenge, i que havia de veure en quina situació estaven tots els porters, perquè Chesney no va jugar per una gastroenteritis. Ja s'ha recuperat, ahir es va entrenar, avui també, i suposo que Flick desvetllarà aquesta incògnita i dirà si Chesney o Ter Stegen doncs, defensaran demà la porteria en aquest partit contra el Guadalajara. El que sí tindrà el Barça és una baixa destacada, que és la de Lewandowski, que arrossega unes molèsties a l'esquena, fa uns dies que sent dolor, i també se'l vol protegir dels isquiotibials, perquè va relacionat el mal d'esquena, fa que els isquios es puguin sobrecarregar i hi ha perill de lesió. Això és el que ens expliquen, així que per protecció ja no va jugar dissabte contra Osasuna, ahir no es va entrenar, avui tampoc ha saltat a entrenar Robert Lewandowski i per tant demà no viatjarà a Guadalajara.
És a dir, dissabte no juga Lewandowski amb el Barça perquè té molèsties, aquestes molèsties es mantenen i per això ja directament demà no viatja a Guadalajara.
Sí, molèsties.
Isquiotibials.
Isquiotibials. Es difícil.
Es difícil.
De aguantar de escribir los tibiales en 37 años, claro. És molt, molt complicat.
I llavors l'esquena pateix una
mica. Tu has tingut aquestes molèsties, Jofre?
Jo he tingut el meu problema sempre de lesions, perquè per sort no n'he tingut gaires, ara ja no cal que toque fusta perquè ja no... sempre ha sigut isquiotibials. Els tenia la musculatura de cames especialment curta i rígida i els isquiotibials sempre... I llavors tenia molts problemes de lumbars per culpa de...
És a dir, és això de Lewandowski, eh? Per sí, culpa dels isquios, molèsties a l'esquena.
Estires molt cap a esquena.
Però en el cas de Lewandowski... Pel que m'expliquen a mi és al revés, eh? El dolor és a l'esquena.
L'esquena li tira amunt, ja.
I això fa que els isquios se li sobrecarreguin i que pateixi de...
Has de treballar molt glutis, Robert. Has de treballar molt els glutis.
Glutis.
Glutis. És el cul,
El culo.
Sí, s'ha de fer molt de gluti perquè compensa tota la resta.
A tu t'agrada treballar el glutis, eh?
A mi m'agrada treballar el glutis, sí. Va molt bé.
Els exercicis que fas per treballar el glutis.
Això també.
Adrià,
en tot cas, ens va estranyar molt que l'altre dia Lewandowski pràcticament ni va escalfar-se amb el partit encara 0-0. Doncs aquesta és l'explicació que ens aporta l'Adrià Alberts de per què doncs, no va comptar l'altre dia.
Que descansi, que es recuperi. No.
No hi ha cap pressa.
Per Villarreal.
A qui posaríeu vosaltres?
Hi ha un cert to irònic en aquest missatge, Jofre.
El volem al 100%.
Ha dit per Villarreal.
Villarreal
és partit gruixut.
Villarreal és diumenge. Home, i tant si gruixut. Villarreal és un dels equips que millor juga de la Lliga.
És un partit per al títol, eh? Per tant, però el Jofre ha demanat a Lewandowski per
que estigui llest per al 100% de Villarreal. Per jugar. No dic quants minuts, no dic si d'inici o no. Veurem a veure, però...
Per tant, si Adrià era irònic.
Però partit a partit, com diria el gran capità Carles Puyol, i el més important és el de demà contra el Guadalajara, no fem el tonto, 16 de final de Copa, en teoria el Barça ha de passar, però no seria la primera vegada que un gran s'emporta un ensurt. A qui posaríeu de porter titular?
Jo estic amb el Flaqui, jo el Chesney.
Chesney.
Sí, perquè crec que encara mercat d'hivern amb a veure quina decisió pren Ter Stegen, i posar-lo vol dir... l'altre va explicar el Santi, no?, que no vol marxar, però posar-lo vol dir que ja entres en una roda, que si ha de ser per part de Flick, crec que invitaria que no passés, eh? Evidentment per nivell Ter Stegen, però de cara a gestió, jo, Chesney.
Sí, probablement Chesney. Jo tinc dubtes, eh? Perquè posar Ter Stegen, diguéssim que també el posaria una mica en el mercat, no? És a dir, l'ensenyaria a la gent i potser tindria alguna oferta que li faria més atractiu poder sortir per al Mundial.
Però tu creus que una oferta per Ter Stegen pot dependre del que pugui fer un partit
no,
contra el Guadalajara?
No, per això tinc dubtes.
No, però
eh?
Sí de tornar a estar ja en dinàmica
sí
de joc.
Sí de que la gent el vegi bé. Clar, i que tingui una sessió. Jo crec que... Jo, si fos Ter Stegen 10.000 vegades, jo buscaria una sortida en format sessió, si vol, però jo crec que l'únic repte que li queda amb ell és anar al Mundial amb la seva selecció sent titular. Aquesta és la meva opinió. I crec que
però aquest és el repte que tu creus, i molta gent pot pensar, que té ell a nivell esportiu.
Correcte.
Però pot no tenir
sabem,
altres prioritats no a la vida.
Sabem, correcte,
eh? Ter Stegen. No, ho dic perquè moltes vegades, quan parlem de la carrera dels jugadors, ens oblidem que són persones i tenen les seves circumstàncies. I Ter Stegen és pare, separat, i és bastant humà pensar que per aquest motiu no vulgui marxar de Barcelona. Sí,
sí. No només mm-hmm. això, sinó que probablement la seva prioritat a principi de temporada, o fa dos temporades era arribar al Mundial, i passen coses durant un temps que te fan canviar les prioritats esportives, personals i tal. Per tant,
és que de vegades quan fem els judicis no tenim en compte que els futbolistes són persones i tenen les seves històries.
I a segons quines edats sí que els contractes i les perspectives i les condicions amb les que vius te fan canviar moltes coses.
Al que t'hi jugues Barça debatíem sobre la possibilitat de que acabés al Girona. Aviam, s'hauria de rebaixar molt el salari, hauria de perdonar molts diners i tal, però el Girona busca porter. Mm. I si va al Girona, que busca porter, insisteixo, pot continuar vivint a Barcelona.
Crec que el Girona, règim intern, no permet un radi de viure més enllà de no sé quants quilòmetres de la ciutat. Oh. Perquè ja va tenir moltes experiències de jugadors que jugaven al Girona vivint a Barcelona i la cosa no va anar bé.
Llavors, però queda al costat.
No pots viure a Barcelona.
Però
jo he de dir que tenia un apartament a Girona, però vivia a Barcelona. Ara ja, ja es pot dir.
Ja ha prescrit, no?
Això ja es pot dir.
En sèrio? Tu tenies un apartament per suposadament viure allà, però en realitat estaves a Barcelona, eh?
Sí, el que passa que també és veritat que el dia que fèiem dobles sessions o el cap de setmana que jugàvem a casa, o sigui, jo tenia l'apartament allà per... quan mi tocava quedar-me,
no, una mica.
Però de rutina diària jo era tren a Girona i tornar. Aquesta era la meva rutina diària. Però és cert que el règim intern i Ter Stegen entenc que...
I encara existeix això?
Vull pensar que sí.
Ah,
sí.
Li preguntarem al Nil.
Pregunta, jo vull pensar que sí. A més té sentit, no? Perquè ara mateix crec que el desgast que és anar cada dia anar i tornar a Barcelona sembla una tonteria, però... saps? Amb cotxe conduint, segons quines hores, segons què tal, jo, si fos el club... buscaria i apretaria perquè segueix existint i bueno, però al final independentment que vius
que
a Girona,
Girona es viu molt bé,
exacte,
eh?
Això t'anava a dir, que si per Ter Stegen has d'anar a viure a Girona no és tan mala, vull dir, que visquis a Girona no vol dir que no puguis venir a Barcelona
totalment.
Freqüentment, diguem-ne.
Sí, home, és una possibilitat que no ho sabem, estem posant-nos al cap, com tu dius, d'una persona que té mil... ara mateix, doncs, mil condicionants mundial, tema personal, i no sabem, seria una possible sortida. Però, més enllà d'això, la teva pregunta, crec que per totes aquestes coses que ho fan tan difícil, segurament acabarà sent Chesney. El que sí crec jo, i que no hauria de ser, és que tornéssim a veure Joan García a la porteria.
Perquè la línia ficar competitivitat a la porteria amb que els dos lluitin per un lloc, ara mateix no la contemplem, no?
És que Flick tampoc la contempla, perquè ha deixat claríssim que Joan García és el número 1.
Sí, però deixant clar que és el número 1 no vol dir que no puguis tenir un altre que t'apreti, no? Per mi Ter Stegen...
Jo crec que està bé.
Frenkie de Jong és el número 1 i Lewandowski és el seu número 1, però ara no juguen.
Sí, sí, totalment.
El Nil està de vacances a Madrid.
Ben fet.
I em diu que si li sona el que dius dels quilòmetres, si li sona el dels quilòmetres, però ho preguntarà per ajustar exactament la informació.
Puc preguntar-li al delegat, te faig la gestió.
Pregunta-li. Això m'encanta, tu. Els tertulians facin de periodistes, també. Tu posaries a...?
Jo posaria Ter Stegen, però crec que posarà Chesney.
Tu posaries Ter Stegen, eh?
Sí.
T'agrada la gresca, eh?
Bueno, m'agrada que es posin al mercat, m'agrada que hi hagi més competitivitat. Jo crec que, a més per Flick, seria una manera també de guanyar-se Ter Stegen, no? Així que en el vestidor el tindria més controlat. Vaja, és una sensació que tinc, però no sabem, no sabem, i ja et dic, crec que optarà per Chesney.
Per cert, el Barça jugarà contra el Guadalajara. Uh-huh. Pedro Martí, que és l'entrenador del Guadalajara, ha fotut una rajada aquest cap de setmana.
Rajadeta, sí.
Pel partit que ha jugat contra el Real Madrid-Castilla.
Sí, senyor.
Que s'ha quedat a gust.
No me gustan las excusas, pero sinceramente estoy muy cansado. Lo de este año que estoy viviendo es surrealista y ya estoy hasta el moño. Creo que hacemos todos muchos sacrificios. Yo me estoy perdiendo la infancia de mis hijas por 4 pesetas aquí, porque me gusta esto, porque trabajo de esto, pero no soy millonario. Y lo que nos ha pasado hoy aquí, pues nos pega una hostia, pero como nos hemos levantado tantas veces, nos levantaremos y recuperaremos la ilusión, y el martes volveremos a hacer un partido bueno y competiremos bien. Espero que ahora hoy que estamos aquí, que es la primera vez con tanta prensa, espero que se alce la voz en este aspecto y que creo seamos conscientes de lo que nos jugamos. Igual que a mí se me exigen ciertas cosas, a los que dirigen los partidos se les exija ciertas cosas.
Pere Martí, que s'ha quedat a gust.
I li van expulsar un jugador, li van xalar un penal que després el va corregir.
El que veig, no només els rivals del Madrid acaben emprenyats, sinó també els del Madrid Castilla.
Sí.
No, ja, demà tindrem a Pere vale, Martí aquí, sí, al pues, que t'hi jugues.
Ell sempre ell. Que sigui ell el que fa merdi.
Adrià, 4 preguntes per la porteria. Has aconseguit arrencar-li que Joan García descansarà. Per tant, el dubte és si apostarà per Ter Stegen o per Chesney. Què creus del que has escoltat?
Sí, està entre aquests dos i és difícil, però és veritat que al final ens basem en sensacions, no? Escoltant a Hansi Flick, com parla de Ter Stegen, de com ha afrontat la conversa amb ell també sobre el seu futur i com ha elogiat, sobretot per mi, a Tec, més enllà del que pot aportar sobre la gespa i que ha demostrat aquesta temporada quan no ha jugat Joan García i també la temporada anterior, la importància, i ho hem explicat sempre el que t'hi jugues, que Tec té al vestidor. Per tant, si m'he de mullar, jo, a nivell de sensacions, escoltant a Flick, crec que demà juga Chesney.
Aviam, de Chesney ha dit clar, que quan ha hagut de jugar per la lesió de Joan García ha donat estabilitat a l'equip, que ho ha fet molt bé i que aporta molt al vestidor, i de Ter Stegen, que és decisió seva quedar-se o marxar. És a dir, si ens senyim el que ha dit públicament, juga Chesney. Sí. El que passa és que igual és psicologia inversa, que elogia molt a Chesney per compensar que demà no jugarà.
Quan jo es mola també, que després també és suplent.
Sí,
i després ha dit una cosa que...
Però també ha dit que Ter Stegen és un porter fantàstic. Ha començat així la resposta a la tercera pregunta. Vull dir que, clar, també pots agafar-te on vulguis.
També ha dit, primer haig de parlar amb els jugadors. Sí. Compte amb aquesta frase, també.
Sí, perquè igual Chesney li diu, escolta'm, que jugui Ter Stegen, que jo ja estic bé a la banqueta.
Està les mans de Chesney.
Jo porto la manta i que jugui Chesney.
Sí, igual li diu, ostres, avui no.
Jo us dic una cosa, si realment Ter Stegen el que vol és quedar-se i competir per un lloc i està bé físicament, jo crec que lo normal és que jugui Ter Stegen perquè és més bo
sempre,
que Chesney.
Sempre que tu com a club vulguis també aquest escenari.
Aquí és on vaig jo. Jo crec que Flick no remarà molt contra interessos de club si el club realment està molt interessat en que marxi.
En l'última jornada de la Lliga passada va deixar sense jugar perquè el Barça no li pagués el bonus econòmic a Ter Stegen.
Jo crec que aquí també hi ha una cosa a tenir en compte. I
el que està clar és que l'alineació de demà, més enllà de les preferències de Flick, es farà palesa la posició del club també. Em fa l'efecte que no podem dissociar una cosa de l'altra, sí, no? Si tu demà no fas jugar Ter Stegen, que per nivell, en teoria, és un porter que donarà molt més rendiment que Chesney, per una qüestió de qualitat, d'edat, de tot el que vulguis, és que ja apostes perquè Ter Stegen li dius, xato, aquí seràs el tercer porter.
El missatge està clar, però també hi pot haver missatge posant a Ter Stegen, no? De titular.
Sí, clar, evidentment.
Ha de jugar i ha de demostrar que està recuperat de l'operació.
Ter Stegen està per jugar, demà. O sigui, Ter Stegen pot jugar demà tranquil·lament,
Sí.
Físicament està bé.
Jo crec que molts dies entrenant està bé, sí.
Sigui quina sigui la decisió, no només una de l'escenari, les dues decisions evidencien el que... Clar, és que canvia l'escenari per complet.
És que si vas a penals demà, posa que vas a penals i te'n pare 4.
No, Chesney li va parar un penal a Mbappé.
Sí, però si es pare Chesney no canviarà massa el tal. Però si és Ter Stegen i pare 4 Ter Stegen, aquí la cosa comença a tenir...
És que és un escenari també una mica...
Al YouTube del que t'hi jugues, la Núria ha penjat l'enquesta abans de saber que Joan García descansaria. Ens ho ha explicat Hansi Flick en directe al que t'hi jugues i guanya Ter Stegen, Quin porter faríeu jugar demà a la Copa del Rei? 48% Ter Stegen, 35% Chesney, 17% Joan García.
Al final,
la gent té ganes de veure Ter Stegen.
Sí, i a nivell de...
Jo ho veig amb la gent,
a nivell de comoditat de gestió de vestidor, Chesney no fa pinta que s'hagi d'enfadar si no juga, em fa l'efecte. Ter Stegen, si no el fa jugar, insisteixo, deixes un escenari que amb ell li crees un conflicte.
Chesney es pot enfadar, en tot cas, si no vol jugar i el fa jugar. Aquest seria l'únic escenari.
però jo crec que en el cas de que Ter Stegen jugui, tampoc canvia l'escenari en el cas de que vulgui buscar una sortida, no? És a dir, jo crec que Ter Stegen surti o no surti, com ha dit Flick, és decisió seva. Per tant, que demà jugui o no, jo crec que no li influeix i li facilita la gestió.
Recordem que el que ens va explicar el Santi Ovalle aquest cap de setmana, que pot ser estratègia, perquè queda encara 15 dies per arribar al gener i després tot el mes del mercat d'hivern, és que Ter Stegen es veu al Barça competint per jugar, que igual que Joan García ha estat un mes i mig de baixa per una lesió al genoll, pot tornar a passar una situació similar i llavors ella ha d'estar preparat, que ofertes com la de Turquia són una falta de respecte, això és el que ens ha explicat el Santi Ovalle, que traslladava l'entorn de Ter Stegen i que, per tant, ara mateix la seva idea és continuar al Barça. I, Adrià, de Chesney, Totes aquestes declaracions que hem anat veient, que havia fet, no sé si a Polònia, on deia que a ella li estava bé no jugar i que
Germà,
fes
no?
Joan Garcia i tal, tot això és veritat o perquè hi ha vegades que t'arriben coses d'internet que no et pots refiar? Això és cert o no?
Sí, sí, és cert, que amb ell li està bé aquest rol secundari i que diguéssim que ja ho ha fet tot a la seva carrera professional i que es va trobar amb aquesta situació de poder jugar al Barça i de ser important fins i tot la temporada passada i no s'ho esperava i ho va afrontar amb tota la il·lusió i professionalitat del món, és veritat, però que ara ja té la feina feta i que ell, sobretot amb l'arribada de Joan Garcia, el que vol és tenir un paper d'ajudar-lo, de que Joan Garcia es pugui convertir, i això ho va dir ell i és real, en el millor porter del món, això és cert, és a dir, Chesney no necessita aquest protagonisme ja. D'aquí a que li faci mandra jugar, doncs home, no sé si arriba a aquest punt, no?
Està però bé,
que amb ell si no juga no s'emprenyarà, això és claríssim.
Però també hi sumem aquesta segona vessant de les declaracions, que és que ell està aquí per ajudar a Joan Garcia a ser millor, que la gent no es pensi que bueno, aquest ara
vacances,
es posa les mans a la butxaca,
no, i després
ell entén que el seu rol per la seva experiència i trajectòria ara passa, com diu l'Adrià, per ajudar Joan Garcia a ser millor porter.
Jo us dic una cosa, Joan Garcia, si continua així, acabarà sent el millor porter del món.
Sí,
va camí.
Però
sí,
si tu tens un problema amb
Joan Garcia
al llarg
a
de la temporada, no? D'aquí tres mesos, si per desgràcia
ja molta fusta,
tenia Ter Stegen, no és un mal negoci.
No, però clar...
Tenia Chesney, sí.
El tema és també si Ter Stegen...
Escoltant-vos i la meva conclusió al final i veient el que diuen els oients i tal, demà ha de jugar Ter Stegen.
Que jugui Cochen.
T'imagines? Seria l'hòstia. Seria un bon gir de guió, eh?
Una cosa és qui creiem que ha de jugar, l'altra és qui tenim la sensació que jugarà, pel que ha dit Flick.
Jo crec que jugarà Ter Stegen, mira,
jo
Mullo.
Crec que jugarà Chesney.
I tu?
Jo he dit que crec que hauria de jugar Ter Stegen i jugarà Chesney.
I escoltant a Flick, et mantens amb aquesta postura?
Que jugarà Chesney.
I tu, Flecky?
Jo crec que jugarà Chesney.
Soc l'únic,
eh? Insisteixo, és la més incòmoda de les decisions, però vaja.
M'he quedat sol.
No, jo crec que hauria jugat Ter Stegen.
Saps què passa? L'altre dia jo estava més amb la teva postura i l'Òscar García Junyent, que ha sigut molt entrenador en molts llocs i tal, m'ha dit posa-la a Chesney. Perquè t'estalvies moltes coses.
Clar, és la més còmoda.
Si al final poses a Ter Stegen, insisteixo, sobre un escenari i em va convèncer, perquè crec que és cert que posar-lo... Bueno, si tens la desgràcia, però ara mateix crec que Flick no pot fer el càlcul de si hi ha una desgràcia i tal, també pel club.
Escolta'm, i Lewandowski ha dit que, si vol,
sí,
estaria disponible per demà, però el que ens traslladen des de dintre és que té molèsties i que demà no jugarà.
Sí, podria jugar uns minuts, però amb dolor, això és així. Flick, és veritat que a mi m'ha sorprès perquè ha dit que està disponible, que és veritat que ha entrenat però en solitari, però el que és evident, i això és així, és que té aquests dolors a l'esquena i que això li provoca també alguna molèstia als isquios, per tant, probablement pel que ha dit Flick viatjarà, però jo veig difícil que tingui molts minuts en el partit de demà. Sí que és veritat que pot ser una arma pel Barça si la cosa es complica, tens a Lewandowski que al final doncs, et pot sortir uns minuts perquè t'està jugant una competició, però no està al 100%.
Bueno, igual, no el vol descartar avui perquè no guanya res, tampoc fent la convocatòria avui quan serà pública demà, no? Perquè la convocatòria la faran pública demà.
Demà, sí, demà abans de viatjar.
I no sé si hi haurà molts canvis o no. L'any passat a Barbastro, Flick, primer partit de Copa, va jugar amb Chesney a la porteria, Gerard Martín, Íñigo Araujo, Koundé,
déu-n'hi-do,
mig del camp amb
Eric, titular, eh?
Eric, De Jong i Pedri, Fermín, Pablo Torre i Lewandowski, i que era un 11 farcit de tòtems, diguéssim.
El que passa
és que no esperem, una revolució després,
no, sí, però,
no que,
però diumenge el Barça juga contra el Villarreal,
no,
eh?
Tampoc.
Sí, però tampoc tens tantes peces.
No, però el que passa sí que pots triar. Que tenim la Copa com una competició i sobretot aquesta eliminatòria on es poden posar molts jugadors del filial, etc. I us explicava abans, bueno, no sé si al final ho hem arribat a dir, però avui del filial només hi havia Dro, Jofre Torrents i Tomi Marquès. Només hi havia aquests tres jugadors.
T'agraden aquests?
Mentre sigui Dro, estem a favor. El problema, gran problema, és quan... Clar, quan no confies en la Masia, prou. Demà hauria de jugar el juvenil. I el juvenil
no
guanyar 0-5.
No pot, seria alineació indeguda.
Indeguda?
N'hi ha d'haver 7 de
jo crec que d'aquests...
Anava a dir coses que no tocaven.
Jo crec que d'aquests només jugarà Jofre.
Jofre Torrent.
És que veig que la posició lateral esquerra és la que necessita donar una mica d'aire, no? Entre que Valdeu ha jugat tot, que Gerard Martín porta 6 seguides. Crec que pot entrar Christensen, però a la dreta té només...
Sí, Bernal, Frenkie, Fermín... Tots aquests jugaran.
Sí, Ferran, Rashford a dalt, Rooney...
clar. Sí, sí, és veritat.
Runis, ara, sí.
No, no, no tens però tantes, tantes posicions per
filial. Mirant aquests dies l'alineació que va fer l'any passat a Barbastro, em va sorprendre, després sí que la segona part, perquè el Barça se li va posar molt de cara a l'eliminatòria, ja van entrar jugadors del planter, va jugar en Sofati uns minutets, no gaires, però va jugar uns minutets, però que no com diu l'Adrià, no, i més tenint en compte els pocs jugadors del filial que han entrenat, no esperem un 11 d'aquells de rotacions massives, ni molt menys.
No.
No, si veiem el que va fer en l'eliminatòria de 700 de la temporada passada, està clar que va apostar per un equip bastant titular.
Totalment.
Hansi Flick. Adrià, de Lewandowski, el cap de setmana al Carrusel, també el que t'hi jugues Barça, vam explicar que ell té ganes de continuar. He llegit, crec que ara a l'Esport, una reunió entre Joan Laporta i Pini Zahavi, que és el seu representant. Té ganes de continuar, explicaves, fins al punt que estaria disposat a baixar-se el seu salari per seguir un any més al Barça.
Sense cap mena de dubte. No sé fins a quin nivell, perquè això també dependrà de les necessitats del Barça i de les exigències. És evident que no pot mantenir, i ell és conscient d'això, el salari que té aquesta temporada, que em sembla que vas explicar sí que era de 26 milions d'euros bruts.
26 milions bruts, 13 nets.
13 milions d'euros nets. Lewandowski és molt conscient d'això i també és conscient de que està en el tram final de la seva carrera. Ell és molt feliç aquí al Barça, és molt feliç a Barcelona i per això estaria disposat a fer un esforç. D'aquí a que s'hagi ja avançat en aquests termes, jo no tinc constància, però sí que és veritat que és una cosa que s'haurà de posar sobre la taula, i si es posa i si el club té alguna voluntat de que Lewandowski pugui seguir un any més, ell posarà, estic segur, i pel que diuen des del seu entorn, totes les facilitats perquè això sigui així.
Perquè ell ha rebut propostes d'Aràbia Saudita. L'altre dia comentaven també un amic que el Fenerbahçe també el volia sondejar, no sé si ho ha fet, però entenc que aquests destins a ell no li atreuen.
No, bàsicament perquè ell, encara que tingui 37 anys, es veu encara un temps competint al màxim nivell.
Ja està,
i això... Robert, vol dir doncs jugar a un equip com el Barça i no es veu marxant a Aràbia Saudita o algun equip de segona fila. Ell considera que encara té futbol, que encara té físic per, no sé si un parell d'anys més,
sí.
I per tant, de moment aquestes propostes no les contempla ara. D'aquí a final de temporada poden passar moltes coses, però això d'Aràbia que li va arribar, etc., ell en cap moment s'ho va plantejar per això, perquè es veu encara competint al màxim nivell.
Yo estoy de fuerte.
¿Y cuánto te bajarías el salario, Robert, para seguir en el Barça?
No,
¿bajación de qué?
No cal preguntar-ho.
¿Bajación de qué?
No cal preguntar-ho.
El dinero, el money.
No contemplem la possibilitat.
Bajación de dinero. Bajación de dinero, Robert.
Ah, no.
Sí, però quant se'l baixaria? Què? A 2 milions? Sí,
t'asseguro que si l'Adrià diu que estaria disposat a baixar-se el salari és perquè...
No en tinc dubtes, per això dic que no invitem a que passi.
És perquè el missatge és aquest.
Clar, per això dic que no invitem a que passi, perquè això ja comencem a obrir la porta a... Bueno, si són 8 quilos, sí. No.
O sigui, tu no el renovaries encara que jugués gratis.
L'últim partit i fem un homenatge bonic.
O sigui, ni gratis, eh?
Jo ara mateix, bueno, gratis sí, tio, gratis sí.
Bueno, vale, ara m'he passat. Per 10 milions, bruts.
No. Són 10 milions que, és que no estem per regalar res i necessitem refrescar. No podem tenir un davanter que hem d'anar a buscar un context perquè pugui jugar minuts, perquè si no es pot desmarcar i no pot pressionar. No, ja, això ja...
I tu, Àlex?
Pàgina passada.
Jo depèn de si el Barça pot trobar alguna alternativa interessant de nou. Per mi, l'escenari ideal... seria que el Barça trobés el nou del futur, però ho he dit, i per tant Lewandowski és un jugador extraordinari i que tot el que ja sabem, però crec que s'hauria de passar pantalla. Si el Barça no pot accedir a algú de potencial, llavors l'hauràs de renovar a la baixa, però l'hauràs de renovar.
Que no sigui la primera opció, Lewandowski. Em fa l'efecte que, com em diu l'Àlex... No, vull dir que el Barça necessita fitxar un nou. Necessites un davanter centre. Ara, si el davanter centre el que has de fitxar no pots aspirar per qüestions econòmiques el que a tu t'agradaria i el que t'agradaria en segon pla, i el pla C i el pla D, i vas baixant, doncs potser al final dius...
O sigui, tu el contemplaries doncs... com a pla Z.
No vull dir que sigui el pla Z, però que em sembla que... El que vull dir és que la decisió ha de ser del club, no perquè ara el jugador et digui, escolta, jo si vol em rebaixo el sou i continuï. Bueno, esperis, em sembla molt bé l'oferiment, però deixi'm decidir mi. Jo decideixo la meva planificació. No perquè ara Lewandowski ens digui que vol baixar-se el sou per continuar, diguem, doncs mira, així ens estalviem. No. El gran objectiu ha de ser fitxar un nou que et permeti, com diu l'Àlex, regenerar aquesta pantalla.
Estic absolutament a favor. I crec que si comencem a establir la possibilitat, serà més difícil, que l'objectiu primordial que crec que és el que necessita per temporada que ve és un nou, crec. Ara, és veritat que necessites pasta, però si ja són 10 cap aquí, no sé quants cap allà, no. Necessitem anar a buscar un nou. I
quin
si
nou?
No trobem
quin nou?
Un... a mi m'agrada la bèstia, però la bèstia és molt difícil.
La bèstia és Haaland.
Estarem a l'1 ja o encara no?
Home, ja tocaria, no?
Estaria bé, no?
Tocaria, sí,
de
sí.
De buscar alguna venda que sigui
tu Haaland, eh?
Impopular.
Per què Haaland?
Perquè crec que per com juga l'equip, que necessites algú que sí, és cert que et doni continuïtat, però algú que tingui molt bon físic i sobretot que les que estiguin per allà vagin cap a dins. Ara mateix no juntes les dues coses, no? Perquè entre el que tens pots anar-ho... Si en tens un que físicament està al 100% i que a més el que va caient per allà va cap a dins, i crec que en això el millor és Haaland, és que s'inflarà, i ens inflarem nosaltres. És que amb el que tens al voltant, és que amb Pedri, amb Lamin, amb Olmo Fermín, amb Rafinha, és que s'inflarà.
I tu, Àlex?
Jo crec que hauries d'anar per un nou més versàtil. Per què? Perquè tu no saps el futur de Lamin, si evolucionarà cap a dins o cap a fora. Jo, a mi m'agrada molt Ekitike, Haaland, òbviament, el poso dins perquè no estorba, perquè a més també és un jugador que es pot adaptar, i si no, Julián.
Ekitike, el del Liverpool.
Sí, a mi
m'agrada de fitxar aquest any, no?
Ja.
I pagant un person.
Tots estan col·locats, fixa't.
Sí.
Però no, tu creus que jugarem a un futbol tan transició com Liverpool? És que Ekitike és una meravella, però crec que és un jugador que va molt més millor a espais que rematador d'àrea. I és que Haaland te pot anar a espais si ho necessites, però és que a l'àrea no en veig cap que el millori, tio. Jo, a mi m'agrada més Blaovic, que és econòmic. És veritat que és com una mica intermitent, però em sembla que té molt criteri i que allà l'àrea és molt perillosa. Jo, inclús abans que Juliana, te diria Blaovic.
Ostres.
En sèrio?
És que Julián em sembla molt bo, però em sembla un jugador més de fora d'àrea.
Sí. Crec que àrea és... De fet, el City jugava de segon punta. Sí.
Però ara sembla... imagineu que Lamine evoluciona cap a dins.
Però tu el veus jugant
un nou
per
referencial
dins? Perquè
no
l'altre dia el va tornar a posar per fora i Rafinha de mitja punta.
No, et serviria, però...
Te fixa dalt i Lamine més espai.
Però et serviria més algú que des de fora t'ataqués l'àrea, no? I en aquest rol...
Però si Lamine va dir...
Messi va fer el trànsit cap a dins i després va venir Luis Suárez.
És que llavors Messi és un altre extrem.
Messi va conviure amb un davant.
Sí, però quan Luis Suárez va venir, Messi va tornar fora, eh?
Això, que al final tu pots anar
que Lamin farà això,
Ara que has parlat de Lamin, us va sorprendre que fos Rafinha al mitja punta?
A mi sorprendre'm no. Hi havia la possibilitat, i crec que al principi ho van anar alternant, però sorprendre'm no perquè... Primer, perquè crec que Rafinha, que no va estar bé i que quan el bloc tan baix...
Bueno, va estar bé, però va fer dos gols.
Imagina't, no? Perquè en bloc tan baix, Rafinha, a dins, és un escenari que no li afavoreix, però el que necessitava l'altre dia el Barça era obrir molt les bandes, i ho van fer molt bé Lamin i Rashford, de mantenir aquí la posició. Si haguessis trobat un altre extrem i Lamin a dins, jo crec que encara hagués anat millor, però Rafinha a la dreta, tenint Lamin dins, no ho veia.
A mi no em va sorprendre perquè jo crec que era perquè Flick volia posar Rashford, obrint banda, i que per tant havia d'escollir entre Rafinha o Fermín. I si ha d'escollir entre els dos, Rafinha sempre és la primera elecció per Flick. Dit això, Rafinha de mitja punta, a mi em sembla que no treu el seu potencial, tot i que marqués dos gols. Fixeu-vos que sense espais ell li costa trobar. I fixa't que el gol arriba precisament en una transició, no arriba en un atac posicional, que és on és fort Rafinha. No? Però vaja, és un recurs que l'equip té. A mi... Rafinha jugant a banda, per mi és molt superior que Rafinha jugant per dins.
I de mitja punta, qui posaríeu llavors?
Fermín.
Sí. Si no és Olmo i Fermín, per mi la tercera opció ara mateix és Lamin, tenint en compte que Rooney l'altre dia va fer aquest pas endavant, no? I el pots ficar fora. O buscar una alternativa fora, que pot ser Ferran, si tens el Lewandowski dins a nou. Jo crec que Lamin l'altre dia ens va ensenyar ja que en aquesta posició se l'ha de començar a contemplar, però abans, per mi...
El que passa és que ell ha manifestat públicament que de moment se sent més còmode partint des de la banda i anant cap al mig que directament començant al mig.
Perquè quan estàs enganxat a línia vol dir que aquí darrere no tens a ningú que t'està apretant. És que rebre d'esquena és la part més difícil del futbol. I fins que no hi tens molt hàbit, per això Rafinha està tan incòmode també aquí. Aquí són molt bons Fermín, Olmo, Gavi també.
Olmo és molt bo jugant d'esquena.
Perquè la majoria del temps orienten el cos cap a on la pilota ja ha de sortir. I això a Lamin no li fa falta de moment perquè sempre el té orientat cap al camp perquè aquí darrere no hi ha res.
És interessant això.
És molt difícil jugar d'esquena, és el més difícil de tot. Frenkie de Jong és molt bo jugant d'esquena.
També hi ha una cosa interessant.
Ho dic de veritat.
De fet, el veu jugar i sembla que corri d'esquena.
El problema és l'altre.
No, és bo jugar amb la cara.
Jo m'estava esperant el blanc i l'estava esperant. No entris perquè ve l'altre.
És que m'has descol·locat i a veure l'acotació final.
Ara queda clar que s'ha convertit en suplent de Jong.
Ara sí, per mèrit d'Eric,
Tothom. Jo crec que...
Mèrit d'Eric, evidentment, perquè s'ho ha guanyat, Eric Garcia, que s'ha convertit en l'extensió de Hansi Flick al camp. Però també perquè arriba un moment ja que... Tio, que són professionals, eh?
I algun dia de baixa que...
Hòstia, espavila una mica, xato. Saps? Espero fotre-li un clatell. Pa, va, espavila.
Mira, jo et diré...
Ho ha dit així.
Sí o no? Jo et diré... Has dit o no?
Per què t'enfoca tu la càmera?
És que la imitació que fa el Bermúdez és molt gràfica, eh?
Però i així portem 7 anys i l'hem aplaudit moltíssim, eh?
Este jo de què?
Tranquil, John Chato, aviam si estàs pendent del programa i no del mòbil. Va, deixa el mòbil.
Perdona.
Tranquil.
Bueno, pues que a mí no me gusta que me digan estas cosas de mí. No me gusta que hablen mal. A mí me gusta que se hable bien, como cuando es de como cuando hablas de Cuina de la Laietana, siempre hablas bien tú. En cambio de mí hablas mal. Tú hablas de Cuina de la Laietana y ese es que es el mejor sitio del mundo. Ese Cuina de la Laietana es en la Laietana 71 de Barcelona y ahí hasta yo me pongo contento. De verdad, ¿eh?
¿Cómo estás ahora, no? ¿Estás contento?
Ahora estoy eufórico, ¿eh? De verdad.
¿Tienes ganas de jugar mañana, Frenkie? En Guadalajara.
Yo muchísimas. Dispuestísimo, claro, mucho. Muchísimo. Estoy todo...
Va, entrem a la del
Màster. Una cosa, perdó, molt ràpid. Lewandowski s'està veient demà titular, ¿eh? També un altre... Saps això que dius de...
Però home, per què sempre això?
Home, és un mal pensat. Si
l'altre dia no va jugar.
Per això l'altre dia va jugar, diu, me toca jugar a Copa, a Guadalajara, diu, sí, mira l'esquena. Mira
com me tira. Pensa que tots ho fan.
Sí, clar, sí.
Cree el ladrón que todos son de su
condición. No, perquè...
El carrer
és l'altre dia
que ho va fer, això.
Del Masterclass.
Avui l'Àlex, per la seva classe del màster...
Sí.
Ens proposa fixar-nos en el nivell de Pedri després de la lesió.
Sí, hem escollit a Pedri perquè semblava impossible, però Pedri després de la lesió ha tornat encara amb més alt nivell d'abans de la lesió, eh?
El primer titular és que és el far absolut de l'equip.
Ja ho era, però encara més, eh? Diguéssim que ha acabat els 5 partits que porta des que ha tornat de la lesió amb la millor freqüència de passades de tots els migcampistes i en 3 d'aquests 5 partits... ha fet un promig d'una mitjana d'una passada per minut, que és molt, molt elevada, tenint en compte que és un migcampista.
És molt més decisiu a l'últim terç del camp.
Sí, això és el que m'ha sobtat més. Mira, des de la seva tornada són 344 minuts amb aquests partits, recordem que la primera doncs, fa mig partit, i són 4 assistències, de manera que surt acció determinant cada 86 minuts. A cada partit deixa una acció determinant. Abans de la lesió també ho havia estat, 2 gols, 2 assistències, però en 1.097 minuts. Això vol dir que et deixava una acció determinant cada 274 minuts. És a dir, el veig més conscienciat a que ell ha de fer aquesta última passada, ha de contribuir amb el gol.
I millora l'equip en prestacions. Què vol dir això?
Sí, que amb ell al camp, això és una obvietat, però amb ell al camp l'equip juga millor, té més calma, té més equilibri en el joc, i això es tradueix, no només són sensacions, sinó que es tradueix en el resultat. Aquests 5 partits que ha jugat Pedri són 5 victòries, són 15 gols a favor, per tant puja la mitja de l'equip de gols a favor, 3 per partit, que és molt alta, i són 5 gols en contra, 1,2 gols encaixats per partit. És a dir, que no només són aquestes sensacions, sinó que, a més, l'equip ho nota en forma de resultat.
L'altre dia José Mari Vaquero va dir, no recordo si al Keti jugues o a Carrusel, que parlem molt de que Pedri recorda a Xavi i a Iniesta, però que veient-lo jugar al camp, quan va estar a la Llotja l'altre dia al Camp Nou, José Mari Vaquero, diu que li veia coses de Sergio Busquets a Pedri.
Per la capacitat que té moltes vegades d'aquí baix d'aglutinar, no? De que passi per mi, que jo prenc decisions, que si s'ha de córrer l'accelero jo, que si no me la quedo. És que es fa molt difícil no lloar-lo perquè ho fa tot bé i em sembla un futbolista que l'hem de cuidar molt i que qualsevol company que té al camp crec que millore, perquè a més
ho va dir Eric García, que quan hi ha un problema pilota Pedri que ja s'arreglarà.
És que li recorda Bussi, perquè ara mateix el Barça, aquell gran Barça que dèiem, tenia un especialista a cada alçada del mig del camp. Ara mateix Pedri és el millor 6, el millor 8 i el millor 10, i en qualsevol moment del partit pot jugar qualsevol d'aquestes.
Però quan juga Eric es pot dedicar més a ser 8 o 10 que no pas 6, no?
Quan juga Eric i quan juga Casado o Bernal també, perquè són més defensius, no?
Sí, però amb Eric fa la impressió que les curses enrere que feia Pedri les fa ell. L'altre dia hi ha una amb Víctor Muñoz que és una que era rapidíssim i que Eric arriba al córner que Pedri això ho agraeix perquè no havia de fer ell.
Amb aquest desgast, sí, i ara és mal moment per dir-ho i mal dia per dir-ho, però també quan hi ha Frenkie jo crec que tenen una química una mica superior encara.
En pilota.
És a dir, que a vegades Frenkie guarda la pilota... esperant que aparegui Pedri, no? És com dient, jo te l'aguanto fins que tu puguis aparèixer, trobar el teu espai i ara la pilota per tu. Tot té coses. Evidentment, Eric està a un nivell extraordinari i jo crec que aquest final d'any jo crec que no tocarà aquest triangle perquè donem molt mèrit a Eric, que el té, però molt mèrit a Gerard Martín. Si Gerard Martín no estigués al nivell que està, Eric estaria al darrere.
L'altre dia va entrar Frenkie i Pedri el buscava prou en aquest context. És a dir, quan ja tenim la bola, aquí sí, però aquesta és que l'estalvia, perquè a Pedri també li agrada defensar i participar defensivament, el que passa és que el desgaste. Però ell, a més coses faci al camp millor, el que passa és que si tens un migcampista posicional que treu físic, no? Que te descarrega de físic, pues el tens en una zona que fa més mal i on ell segurament disfruta més també. A mi, Eric, em sembla que s'ha guanyat.
Ara que l'heu citat, Marc Bernal porta dos partits sense tenir ni un minut. Oi que sí, Flaqui?
No, l'altre va sortir Champions va sortir un ratet, no? Si no recordo malament.
Juga molt poc, no?
O el dia del Betis.
El dia del Betis va tenir 20 minuts llargs.
Molt bons
minuts,
el dia del Betis.
Ah, doncs a Maintrack no. Llavors és veritat, dos. Sí, sí, sí. Bueno, però...
Juga bé 20 minuts contra el Betis i després no juga. No sé si és que el van cuidant, del
clar,
jugador,
perquè ara tens demà...
Vull pensar que demà serà un dels titulars, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que l'Eintra va ser sorprenent. Que,
no ho sé,
que no va fer quasi canvis, eh? I va ser sorprenent perquè el partit no acaba de rutllar, però jo crec que amb Bernal es van gestionar minuts i no em fa patir gens. Jo crec que demà el veurem. I l'últim partit que va estar molt bé, o sigui que...
I per què juga tan poc Casado?
Bé, perquè... No ho sé, mira, a mi Manolo Márquez, que el coneixeu aquí, una vegada em va dir, mira, a vegades, Àlex, és tan senzill com que a mi m'agrada més aquest que aquest. Entre dos bons jugadors o grans jugadors m'agrada més aquest que aquest. I crec que és el que li passa a Flick amb Casado. És a dir, jo no crec que consideri Casado un mal jugador. A mi, l'any passat, els partits que va jugar, per mi va estar a alt nivell. Però li agrada més Frenkie, li agrada més Eric, i fins i tot et diré una cosa, li agrada més Bernal i compta, perquè ara mateix... Si es trobés en la tessitura entre posar a Casado o Christensen, m'agradaria veure a qui posaria abans. Per tant, haurà de... Mira, és un partit molt important demà per Casado. Jo el crec que és titular per reivindicar-se.
Sí, a mi em sorprèn un punt, perquè és veritat que probablement vagi a gustos i a Flick tindrà altres preferències, però amb la temporada que va fer l'any passat és sorprenent i crec que té més a veure no tant amb el gust futbolístic que també, i que Bernal ja el torna a tenir, com amb... Deu haver coses que estan fora de purament futbolístic que a Flick pues, possiblement no li hagin agradat, no? No sé, tinc aquesta sensació.
A mi m'han explicat un dia que el problema que té, entre cometes, en aquesta posició és que ell, fruit segurament de l'ímpetu de la joventut i tal, vol fer massa coses i es complica una mica la vida. I per aquesta posició Flick vol un jugador que transmeti més calma, més serenitat, més posicional, potser, i que això el penalitza, Casado.
I en aquest comportament que té a veure amb no ser tan ordenat, no? I amb aquest ímpetu, crec que hi va també la manera de ser. I crec que s'exposa més a més coses que Flick prefereix un perfil més baix. Crec. Saps què vull dir?
Sí.
O sigui, gestos, s'apropem a la banqueta, parlem un, no sé què, tal. Crec que...
massa nervis.
No li veuràs fer, a Eric tampoc.
Sí, vol més calma per aquesta posició. Sobretot, és veritat que Eric García transmet calma.
Sobretot si, a més, dius, bueno, no ho tens, però és un jugador ja contrastat, amb un recorregut, llavors jo crec que Flick ja, aquí ja fa la seva gestió.
Ara, lo d'Eric García, com ho expliqueu? Que un tio que possiblement tothom hauria venut, que va marxar cedit al Girona, i que ara amb Hansi Flick el poses de lateral, rendeix. El poses de central, rendeix. El poses de migcampista, rendeix.
És una qüestió jo, purament confiança, no?
Sí, jo ho explico en dues coses. Una, primer de tot, que és molt intel·ligent. Probablement, conjuntament amb Pedri i Eric García, és el jugador que més entén el futbol del Barça. I després, un tema de confiança. És a dir, en futbol, a vegades, l'únic secret són els minuts, no? I el dinamisme. I crec que Eric agraeix molt la continuïtat. I conforme es veu amb confiança... bé, doncs mostra el seu millor nivell, però és que a més mostra lideratge, perquè jo crec que té un punt de lideratge com no té cap altre en aquesta plantilla i crec que Flick ho valora molt, això.
És pura confiança, jo crec que el pas per Girona de tanta continuïtat amb un context que crec que el va fer créixer l'han ajudat molt i que ara està... bueno, aquesta confiança alimenta el punt físic, no?, que et fa un extra i està inclús guanyant duels en velocitat que normalment no els guanyaria. Però hem d'estar preparats també per quan Eric no estigui en aquest auge futbolístic, defensar-lo de la mateixa manera i a lo millor que no tingui tants minuts, però que segueixi sent un jugador important per la seva identitat i pel que transmet dintre el vestidor i al camp, crec.
A mi no me defiendes tanto, eh?
Home, Frenk, no, és que tu no ets Eric.
No.
Ara mateix, no, Frenk, sembla que faci l'equip primer decidint on juga Eric, però, i després organitzant la resta, no?
Eric García ve des del Martorell, tio. Si vols que defensi igual, aunque ve a Amsterdam, has de buscar un altre tio. O sigui, Esteban, això és molt fàcil.
Primer de casa. I tu que t'has criat a la Masia, més.
Capital del Pallars Jussà.
Què deies, Flaqui?
No, deia això, que Flick sembla que faci els 11 en funció de, a veure, primer, Eric avui jugarà aquí, doncs faig la resta, no? És un Eric García i 10 més. I en funció d'on juga Eric, fa la resta de l'equip.
Qui ha de descansar, llavors, si ha de descansar de no sé què, fico aquí a Eric, i llavors els altres els
Eric anem Pedri, i llavors sí. Muntem
totalment la resta. Sí, o Gerard Martí més tot, que s'ha convertit en més del que és.
Ara mateix Gerard, sí.
Per cert, ha fet una nota informativa a la Federació Espanyola per aclarir per què es va anul·lar el gol de Ferran Torres el dissabte davant d'Osasuna, bàsicament perquè s'assenyala fora de joc de Rafinha en el córner, amb la pilota molt a prop de la bota. Segons la imatge que s'ensenya per televisió, es veu que el taló o la bota de Rafinha està per davant de la pilota, però clar, la línia que mostraven no era paral·lela a la línia de gol.
I això la línia era tremenda.
Certa polseguera. Que... Doncs diu la federació en aquest comunicat que ens fa arribar l'Anton Meana que la línia estava tirada correctament. El que passa, diu, que quan una escena 3D es projecta una imatge 2D, les línies paral·leles en el mundo real que s'alejan en profunditat parecen converger hacia un único punto de fuga en horizonte. Vaja, que això... dona una explicació molt rocambolesca per dir que sí, que la imatge era correcta
els
i que està ben anul·lat.
Del que t'hi jugues Barça,
ja ho sabíeu.
Ja ho sabíem. Veus? Perquè l'Albert Bermúdez ho va explicar en directe.
I millor explicat, perquè bàsicament que aquesta línia és vertical, ja està, no hi ha més. Aquesta línia és vertical, per tant, estàs en una representació 3D, però no me venga con la representació 3D d'una cosa 2D.
És vertical.
És vertical.
Punt.
Jo t'he llegit el que diuen ells.
Doncs. És que no saben explicar.
Doncs res,
han de contractar un superdotat a la Federació Espanyola.
Les línies no existen. Les línies solo existen... Bueno, y durante la movida madrileña existían mucho. Existían mucho más... Pero...
verticals i horitzontals.
Sí, és 2D, 3D, 4D, 5G. Entonces lo veíamos, el 5G. Podías ver el 5G con una línia vertical.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.